Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Avui a l'entrevista volem parlar d'un tema controvertit, i és que entrem en una època de l'any en què tots, però sobretot totes les dones, quan comencem a anar a la platja i a la piscina, a treure'ns roba perquè fa calor, ens volem veure millor, més primes. I sorgeixen, com a bolets, dietes miraculoses, però al mateix temps molt perilloses. Ens preguntem com és una dieta saludable o què podem fer per evitar aquells quilos de més. Per saber-ne més, marxem cap als estudis de Domenys Ràdio i saludem la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, dietes. Estem en un moment, a 15 dies del juliol, on tothom volem posar-nos biquinis, però es fan moltes aberracions. I per això avui volem parlar amb una coach nutricional. Ella és Vicky Doña i està especialitzada en alimentació, dietes cetogèniques, detox, entre d'altres coses. Molt bon dia, Vicky, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes. Encantada d'estar aquí.
Bueno, val a dir, perquè la gent ho sàpiga, que és la meva coach nutricional. Per tant, això per mi és un... Bueno, fa 9 mesos, no?, que estem tu i jo juntes amb aquesta aventura.
Sí, i estàs estupenda, ¿verdad?
Totalment, bueno, i molt contenta.
Bueno, és importante. I a continuar, perquè al final són hàbits saludables el que hem que aportar, no?
Exacte. Clar, parlàvem l'altre dia mirant TikTok, em va sorprendre, no?, que hi ha molta dona que està intentant conscienciar de que tots tenim cossos diferents, no? Tant que es parla del feminisme, de que si anem a la platja, que si ens fa vergonya, que moltes vegades veiem a les xarxes socials aquests cossos quasi perfectes, molts tocats amb Photoshop, per exemple, o fins i tot quan fem el postureo, doncs fiquem la panxa. Ara mateix, jo no sé si tens un volum o comença a haver-hi gent que vol fer aquesta puesta a punto que moltes vegades diem per l'estiu.
Sí, bueno, ahora es una época en que la gente parece que se da cuenta, que dice, uy, ahora me tengo que quitar la ropa y este Michelin que está más por aquí o esta pancheta, pues venga, vamos a hacer... un error, ¿vale? Sí que hay personas que, bueno, pues que no tienen un sobrepeso, que tienen ahí 2 o 3 kilitos que han cogido ahora en el invierno, esto no es grasa, digamos, es una inflamación, es un hinchazón de haber comido pues más azúcares o menos, pero que no ha realizado una grasa, ¿no?, acumulada. Son gente que está en un normopeso y lo que se puede hacer o realizar son desintoxicaciones que se llaman, depuraciones, que es un poquito eliminar ciertos alimentos para desinflamar. Uh-huh. Ahí, bien. El sobrepeso, en personas pues, que se son 10, 12 kilos, esto en un mes no va ahí, no. Uh-huh. ¿Vale? En el mercado, bueno, como tú dices, en las redes sociales existen multitud de dietas que prometen estas pérdidas de peso. Pues son muy llamativas, en muy poco tiempo y muy fácil. Que si la dieta del huevo, de la piña, del pomelo, 10 kilos en una semana, pues va a ser que no, ¿vale? Esto lo que provoca sí que es una pérdida de líquidos y masa muscular. Entonces, esto no es saludable para nuestro organismo, ¿vale? Entonces, esto lo que puede provocar, lo que te digo, desequilibrios nutricionales, claro. Y la gente dice, es que yo quiero, como tú dices, está porque está tan bien. Si hace nada la habíamos visto de otra manera y en poco tiempo, esto es un rollo marketing, rollo filtro, y está haciendo mucho daño, ¿vale? Y daño mentalmente también a las personas que, bueno, que van pasando de los 40 a los 45, 50 años, que nos queremos ver como con 20 años y no, ¿vale?
No sé, tenemos que,
tenemos que asumir nuestro cuerpo. Pero sí es importante estar en nuestro normopeso, no tener ese sobrepeso, porque esto no nos beneficia para nada, pero ya no por estética, no tenemos que ver tanto la estética, es por nuestro bienestar, por nuestra salud. Ahí, bueno, pues nos tenemos que crear ciertos hábitos para tener un estilo de vida saludable y esto a veces lo estamos perdiendo, ¿Vale? Entonces, meternos en una dieta súper estricta y en un mes para bajar muchos kilos, prefiero no, que eso no se haga de esta manera. Tú bien lo sabes, ¿no? Ah, Al final
és això, és una mica de... Primer, de ser conscients de que dietes milagro no existeixen.
No.
I si existeixen, són perilloses. Per tant, s'ha de ser conscient de que també l'estètica és un factor que sí, a les dones ens importa, però no deixa de ser un factor secundari perquè va en aquest tema la nostra salut. Jo he baixat
sí,
15 quilos, bueno, 30 en total, i clar, són 30 quilos de motxilla menys que porto arrossegant. Això
claro.
He guanyat, clar que he guanyat en bec més mona, no? I mentre roba, no?
Claro,
però
claro.
És secundari, al final hem de ser conscients de que és salut i que una motxilla doncs, la vas carregant, inflamació de genolls i de moltes altres
sí,
coses
sí.
Que poden sortir.
A nivell general, la millor forma de perdre peso és poner solució pues, al sobrepeso, no? És llevar un estil de vida saludable, siguiendo una dieta variada, equilibrada. Se tiene que complementar con beber agua, una actividad física adecuada y constante. No vale eso de me apunto al gimnasio y voy 2 semanas y si no veo resultados, adiós. No. Igual que se ha engordado o ha cogido peso poco a poco, no hemos cogido 10 kilos en un mes, no lo podemos soltar igualmente. Necesita darse cuenta, necesita que le estés haciendo bien. Y tú piensas que el cuerpo siempre va a tender a su peso ideal. Él quiere estar ahí. Somos nosotros los que le hacemos ese daño, ¿no? Entre comillas, ya. Dándole mala alimentación, harinas refinadas, azúcares, bueno, podemos decir un montón de alimentación que no es alimento, ¿no? Uh-huh. Y cada vez tomamos más, tenemos más porcentaje en el día que tomamos alimentación industrializada que la real. Y nuestro cuerpo está diseñado para absorber la alimentación real, natural. ¿Vale? No esta que nos han hecho en una industria, que sí, de vez en cuando, ocasional, pues a todo el mundo nos gusta una pizza, un refresco, pues venga, ¿vale? Pero como día a día, como una rutina, como un estilo de vida, tienes que dirigirte hacia otro tipo de alimentación que te va a nutrir, que al fin y al cabo es que nuestras células se tienen que nutrir para darnos energía, para cuidarnos, para sanarnos, ¿vale? Para evitar enfermedades. Si le metemos alimentos o productos que no nos va a aportar nada de esto, pues claro, ¿dónde vamos a acabar, no? Pues esto, con síntomas de que me duelen las articulaciones, estoy cansada, no tengo claridad mental, bueno, diabetes, porque hoy en día muchísima gente cada vez tiene más diabetes, osteoporosis, bueno, y luego ya otros tipos de enfermedades más graves.
Uh-huh. Vicky, de fet, una de les coses que em va passar a mi és el fet de que no llegíem les etiquetes, no? És a dir, tu compres uh-huh. un pernil dolç, per exemple, m'ho invento, no? I amb això em vas fer molt hincapié, perquè, uh-huh. de fet, em va passar una cosa molt curiosa que jo no era conscient. Jo sóc molt amant, crec que la gent que em coneix sap que m'agrada molt el dolce gusto, les càpsules de cafè...
Uh-huh.
I me'n recordo que em vas dir, mira la quantitat de sucre que porta.
Uh-huh.
Em vaig esgarrifar, perquè si cada dia em prenia 3 o 4, li estava ficant un munt de sucre que jo no era conscient.
Exacto. Mira, los azúcares son mucho más perjudiciales que las grasas, ¿vale? Uh-huh. Siempre es decir, no como porque tiene mucha grasa. Y el azúcar, ¿vale? El azúcar, y por desgracia, hoy en día encontrarse con azúcar no es nada raro, incluso se regalan en los bares, pero ya no hablamos del azucarillo este de azúcar blanca, no, es que camuflado, ¿vale? Podemos encontrar miles de nombres de azúcar, de carbohidrato, vemos en las etiquetas, como tú bien dices, destroza, sacado esa jarabe de... podemos, bueno, mogollón de azúcares camuflados dentro de un mismo alimento. Entonces, ¿cómo gestiona tu sistema digestivo esto? Pues imagínate, ahí hay un cruce, ¿vale? Uh-huh. Y que terminamos con ese alimento, por la noche comemos otro que lleva lo mismo y al final, al cabo del día, ingerir 200 de azúcar al día no es ninguna locura, tal y como comemos, sí, ¿vale? Bueno, comemos, la gente que no es consciente de lo que come, ¿vale? Uh-huh. Podemos poner por la mañana que si el pan, este tipo con baguette de las gasolineras, ¿no? Que te puedes comer una barra porque entra pum, 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 calentita, no sé, no sé cuánto. Bueno, pues ahí te estás comiendo muchísimo. Bueno, almidón, azúcares refinados, las harinas. Bueno, pues ahí ya para empezar, una tostada de esto con la mermelada esa que pone light, léete la etiqueta, ¿vale? Verás, a ver cuánto azúcar hay en ese light. Luego la comida. Pues mira, pues me he parado aquí una comida rápida, una hamburguesa o lo que sea, con un refresco. Luego me como una fruta, pero me como dos piezas a lo mejor. Luego tomo unas galletitas a media tarde. Por la noche, ay, no tengo ganas de cocinar, pues me preparo, bueno, pues lo que pille, ¿vale? Un trozo de fuet con otro trozo de pan. Mm. Ahí nos hemos metido igual 800 calorías o 1000 solo. ¿Vale? Solo de azúcares hablamos, ¿eh? Uh-huh. De esos 200 gramos. Luego está otros nutrientes o otras composiciones y nos podemos de las 2.500 calorías sin darnos cuenta en el día. Es una locura. Claro. Y es todos los días. Igual, y luego nuestro gasto calórico, igual si estamos trabajando todo el día sentadas, llegamos cansados, nos ponemos en el sofá y luego nos acostamos, pues igual no ha sido de 1.500. Entonces, esa diferencia de lo que tú has ingerido a lo que tú has gastado es lo que empieza a acumularse en nuestro precioso almacén de grasas, ¿vale? que nuestro cuerpo está diseñado para tener ese almacén, pues sí, bueno, en nuestros ancestros, ¿no? Pues para la supervivencia, para que podamos tener, pero es que ahora no lo usamos ese almacén, porque enseguida que tenemos hambre volvemos a ingerir otra vez, ¿vale? Y si estamos adictos a, bueno, pues al azúcar, y ya te digo, el azúcar no es solo el azúcar blanco, sino en mucha composición de los alimentos, pues ahí vamos metiendo, y luego, claro, llega estos momentos, en que dices, ¡ay, que llega el verano! ¡Me quiero quitar esto! Bueno, pues...
Pues calma.
Hay un proceso, vamos a reeducar alimentariamente hablando a nuestro cuerpo, a nuestras adicciones, a nuestro cerebro, que es el que nos dice quiero esto, pasas por una pastelería, yo quiero ese croissant, ¿no? Bueno, pasas por una frutería y bueno, dices, mira qué lechuga, ¿no? No es aditiva la lechuga, ¿no? Pero ese croissant sí. Entonces, bueno, hay que empezar antes de empezar a hacer... meterse en una dieta o en una... Es esa visión, ¿no? De decir, a ver, uh-huh. Ese control, ese decir, venga, me voy a poner a decir que sí que quiero. Yo las personas que me vienen, o como tú me viniste, quiero esto y yo me pongo y lo hago, uh-huh. ¿Vale? Y te voy a hacer caso. Y voy, sí, pero personas que igual te vienen y dicen, sí, pero yo no voy a dejar esto, ¿eh? No, porque yo los fines de semana, pues yo, mi vermute es sagrado, o tal. Bueno, a ver, primero hay que querer cambiar para que tu cuerpo cambie. Si tu mente o no estás preparada, es complicado porque no vas a llegar a tu objetivo.
Mira, ¿vale? Em ve de conya el que acabes de dir, perquè precisament, i això ho hem parlat tu i jo a consulta, és el tema de l'alcohol, famós.
Mm-hmm. Tanto.
Calories buides i que fa molt de mal. I... sembla que no som conscients del tot, no? Ja no dic per l'alcohol, sinó per refrescos d'aquests doncs que són sucre pura, no? I de fet, diuen que la major addicció del segle XXI és la sucre.
Sí, totalmente. Mira, el azúcar líquido és el peor, ¿vale? En los refrescos, básicamente, en los jugos de fruta. La fruta mejor tomarla entera. Para tomar toda pues, su fibra y todos sus nutrientes. El alcohol, bueno, hoy por hoy estamos acostumbrados pues, a tener mucha vida social, al fin de semana, las barbacoas, bueno, y la cervecita de turno, el vinito, el cava, los combinados. Bueno, esto es el alcohol, al fin y al cabo, es un tóxico que nuestro cuerpo, a la que entra, lo tiene que eliminar, ¿vale? Y le hacemos un esfuerzo también a nuestro hígado, a todos, bueno. Y no es bueno ya a nivel, bueno, pues de salud por este tema y luego que son unas calorías vacías. Tú estás teniendo un gasto calórico durante el día y tú te metes alcohol, es energía. Uh-huh. Y esa energía, tu cuerpo es la que va a coger. Entonces no va a quemar. Si tú estás en un proceso de perder peso, el alcohol por eso no es bueno. ¿Por qué? Pues porque esa energía es la primera que va a usar tu cuerpo. Entonces deja de usar pues, tanto la glucosa como las grasas, según en qué tipo de dietas estés, y va a quemar esa energía de ese alcohol. Entonces se para el mecanismo de la pérdida de peso y se, bueno, enlentece esa pérdida de peso a la que metes alcohol. Y si tú metes todos los fines de semana, pues para equilibrar luego entre semana, nunca vas a bajar, ¿vale? Porque lo que te sube en el fin de semana, esa energía, luego la tienes que ir quemando. Ya. ¿Me entiendes? Entonces la pérdida de grasa o de, bueno, de peso, pues no va a llegar. Claro. Entonces, hay mucha gente que hace dieta, pero el fin de semana me la sal. Bueno, pues entonces no vas a ver. Te puedes mantener, ¿vale? Pero no vas a bajar, porque el alcohol es una energía, ¿vale? Uh-huh. Tenemos la energía de la glucosa, de nuestras grasas o del alcohol. Uh-huh. Entonces, bueno, pues si tú le metes alcohol, pues no vamos a ver de peso, uh-huh. ¿vale? Y a nivel de toxicidad, claro, eso es un tóxico, que es lo que te digo, que a la que nota el cuerpo que ha entrado alcohol, lo primero que quiere es eliminarlo, porque nuestro cuerpo está así de bien diseñado, que cuando ve tóxicos, para todas las maquinarias, para trabajar, para eliminar ese tóxico. Entonces, entre unas cosas y otras, pues yo creo que el vino o esa cervecita, pues que sea ocasional, ¿vale? Uh-huh. Y en unas justas medidas también, uh-huh. también te lo digo, ¿vale? Porque eso que dicen, bueno, una copita de vino, que, bueno, si puede ser que sea solo el fin de semana y una, bueno, ¿vale? Uh-huh. Porque tiene, pero que no sea esto, ¿no? Un hábito o una gran cantidad.
Uh-huh. Anem a... Vale. Ens queda poc temps, eh? Jo t'aniria a demanar, sí, el temps passa volant a la ràdio i és meravellosa. Quins hàbits saludables podem agafar i quins menús ens podries recomanar per aquest estiu?
Bueno, a ver, yo lo que siempre intento, tú lo sabes bien, en consulta, que yo siempre doy estos menús, ¿no? Estas ideas, estas herramientas para que tengáis una guía de cómo, qué cocinar, ¿no? Porque muchísima gente, pues, ay, es que yo no sé cocinar, es que no sé por dónde empezar. Y sí, vale, ya sé que las verduras, la carne, los huevos, es súper saludable, pero no sé, siempre me hago lo mismo, ¿vale? Mm-hmm. Pues vamos a buscar, hoy en día hay mucha información, muchas recetas. Lo que hay que tener claro es qué composición tiene que tener. O sea, siempre tienen que estar muy saludables las verduras y las hortalizas. La mitad del plato en comida y cena tiene que venir eso, ¿vale? Sí o sí, que nos aporte esas vitaminas, esos minerales, esa fibra que necesitamos. Alimentos crudos también para coger más, porque si se cocina, por ejemplo, unas espinacas, saltéalas, no las estés hirviendo media hora, ¿vale? Porque perdemos todos los nutrientes. Uh-huh. Legumbres también, muy buenas, ¿vale? A nivel micronutricional, en calcio, en hierro, ¿vale? Lo podemos hacer 2 o 3 veces a la semana. Hidratos de carbono, los complejos, no los simples, los azúcares, las harinas refinadas las olvidamos, los complejos, ese arroz integral, la pasta integral o pasta de legumbres, la patata, la quinoa, pues también lo podemos poner en nuestras comidas. Más pescado que carne, ¿vale? Pescado blanco, pescado azul, que tengamos esa fuente de omega 3. Y postres, bueno, está claro, yo no te voy a decir que te comas un flan, que te comas un pastel. Esto, como hemos dicho, como con el alcohol ocasional y poquito, ¿no? Si tienes un evento. Pero, o bien no tomar postres, no es necesario si tu plato ha estado bien proporcionado a nivel nutrientes. Pero bueno, si quieres, pues una pieza de fruta, un yogur natural, los yogures, los lácteos, ojo con los azucarados, es otro azúcar que nos meten. Uh-huh. Intentemos pues un yogur vegetal de almendras, de soja, ¿vale? Tienen menos azúcares. Frutos secos también son otra buena opción, uh-huh. ¿vale? Si no se come a lo largo del día. Bueno, pues entonces nuestro menú saludable tiene que estar siempre complementado de esta manera. Y luego la cantidad, o sea, una cantidad de proteína, bueno, pues te coge un trozo de merluza, un trozo, una pechuga, no nos comamos medio kilo de carne o un plato lleno de pasta y luego le pongamos una salsa de esta de tomate industrializada con el queso, bueno, a saber de qué procesado viene, porque ahí nos metemos una bomba calórica y que luego nuestro aparato digestivo lo sufre. Luego también te puedo decir, Lourdes, pues mira, ahora porque viene el veranito, pues ensaladas por la noche, ¿no? Porque igual por la noche no te apetece comerte pues una verdura, hacerte pescado, pues porque no hacemos ensaladas como variadas, pero que lleven su proteína. Su proteína, hablo de, pues, no sé, por ejemplo, ensalada de gambas y atún al pesto.
¡Oh, qué bueno!
Espectacular. Hacer un bol de canónigos, porque luego pues hay diferentes, es que aquí podríamos alargarnos, ¿no? Pero las ensaladas, las lechugas, pues coger unas de hoja tierna, ¿vale? Que son más digestivas, tenemos que ayudar un poco a nuestro aparato digestivo. O una ensalada tibia de setas y jamón, perfectamente. Uh-huh. Unos brotes tiernos con queso de cabra y nueces. Un tartar de salmón, que a mí me chifla, con aguacate. Y saber eso así con soja y lima. Y podemos dar, ¿sabes?, diferentes enfoques, ¿no?, a la ensalada típica que le pone siempre lo mismo, el tomate, la cebolla, y la lechuga y lo con aceite y vinagre. No. Un bol de pollo frío y una mayonesa, una mayonesa casera, por supuesto, industrializado, nada. En fin, que podemos tener diferentes opciones, como ves. Simplemente hay que darle una idea, pero que siempre, siempre mi consejo es que tu plato tiene que estar nutricionalmente proporcionado.
Escolta, ¿vale? Finalitzem ja. On et podem trobar, Vicky?
Mira, yo paso consulta presencial en un par de centros aquí en la zona del Penedès, en Llorenç del Penedès y otro en Santa Oliva. Bien, entonces hay personas que por distancia, yo también realizo las consultas online. Y también puedo dar por WhatsApp o Instagram, pues también se pueden poner en contacto, ¿vale? Me buscan por Vicky Doña por Instagram, pues por ahí también podemos tener el contacto.
Doncs escolta, Vicky, un veritable plaer haver-te tingut avui al Penedès en xarxa. Ens has explicat moltes coses que moltes vegades passen desapercebudes i sí que et convidaré un altre dia per parlar de la dieta keto, la cetogènica famosa, i també de les detox que no ens ha donat
pues
temps.
Pues cuando queráis, porque si esto es un mundo y claro, empiezas a hablar, hay tantas cosas. Bueno, yo espero que se haya entendido un poquito lo que es la base, ¿no? De que, bueno, que no hay dietas milagrosas, que lo que hay son hábitos saludables y un plan alimenticio equilibrado y saber lo que se tiene que comer y lo que no. Oye, gracias por invitarme.
Una abrazada.
Chao.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Tot parlant d'alimentació saludable, de dietes, ens plantarem a 11:15 en qüestió de mig minut. Això vol dir que parem màquines. Des dels serveis informatius ens expliquen com avança aquest matí de dimecres als nostres municipis, a les dues comarques, i al cap de 5 minuts seguim amb la tertúlia de la nostra gent gran. Avui ens acompanyen la Pepita Miralles, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:15 us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca. Continuen les protestes contra la zona taronja a Cunit. L'assemblea veïnal ha convocat una nova manifestació per aquest dissabte. L'assemblea veïnat de Cunit ha convocat aquesta nova concentració contra la zona taronja que va entrar en funcionament durant la passada Setmana Santa. La concentració es farà aquest dissabte a les 6 de la tarda al cap de Cunit per anar fins al davant de l'Ajuntament per la C31. Els convocants reclamen la retirada d'aquesta zona de pagament que afirmen que perjudica durament els residents no empadronats, castiga les famílies que tenen més d'un cotxe i obliga els residents allunyats de la platja a desplaçar-se a altres localitats on no regulen l'aparcament. També afirmen que Cunit és un dels municipis amb més pressió fiscal de la província de Tarragona. La zona taronja ha estat funcionant només els caps de setmana els últims 3 mesos, però a partir del 15 de juny ja estarà activa cada dia durant la temporada estiuenca. Taller de cuina sense pares a Sant Pere Molanta. El Servei Jove d'Olèrdola, amb el suport de la Diputació de Barcelona, organitza per aquest divendres 16 de juny el taller de cuina sense pares dins dels actes de la Festa Major Petita de Sant Pere Molanta. El taller s'ha programat a les 5 de la tarda a la sala i està pensat perquè joves a partir de 14 anys s'acostin al món culinari a través de receptes saludables i fàcils de dur a terme amb l'objectiu d'animar-los a posar-se al davantal. L'activitat té una durada de 2 hores durant les quals es donen un seguit de consells sobre alimentació i s'elaboren plats fàcils, ràpids, saludables i econòmics. Durant la classe pràctica també es difon al web www.cuinasensepares.cat amb diferents recursos sobre alimentació saludable. Entre altres continguts s'hi pot trobar un recull de receptes complementant amb un vídeo que mostra el procés d'elaboració de cada plat. També es pot seguir a través de les xarxes socials de la Diputació de Barcelona. Cineclub Vilafranca estrena Flash al Kubrick, en què ha participat el penedesenc Daniel Sabater fent efectes visuals. Flash s'estrena aquest divendres al Kubrick Cinema de manera simultània amb altres cinemes del país i del món. És la nova gran aposta del cinema de superherois i arriba amb expectació i bons comentaris. Però l'estrena també té una connexió penedesenca. En els espectaculars efectes visuals de la pel·lícula hi ha participat el jove de Guardiola de Font-rubí, Daniel Sabater. Sabater, que ara té 25 anys, va començar la seva formació a l'Escola Arsenal de Vilafranca i a l'EMAI de Vilanova es va especialitzar en 3D a Barcelona i l'any 2020 va fer pràctiques a Dinamarca, on ja va col·laborar amb els efectes d'una sèrie de televisió. El 2022 va començar a treballar pel prestigiós estudi canadenc d'efectes visuals Scanline. Des de Guardiola de Font-rubí i de manera remota, Sabater va treballar durant 9 mesos en les textures 3D de 12 minuts de la pel·lícula que recreen de manera espectacular la ciutat de Gotham City. Sabater presentarà la pel·lícula al Kubrick aquest dissabte a les 8 del vespre en un acte especial conduït pel programa de cinema i humor No Som Ningú de la ràdio Ona La Torre de Torredembarra, que farà el tancament de la seva primera temporada amb aquest esdeveniment. I un bany de bosc és la darrera activitat de la campanya Soc Sostenible de Sant Sadurní. Aquest cap de setmana ha finalitzat la campanya Soc Sostenible, compra amb valors a Sant Sadurní d'Anoia en el marc del Pla de Dinamització Anual que desenvolupen conjuntament l'Ajuntament i Som Sant Sadurní i que ha tingut per objectiu potenciar el comerç local i el mercat dels dijous i els dissabtes i incentivar el consum sostenible des de la perspectiva del reciclatge, el reaprofitament i l'ús d'envasos reutilitzables. Un bany de bosc al Bosc de les Graus, un dels boscos més antics del Penedès, amb el guia de l'associació Selvans Dionís Lluc, ha estat la cloenda d'aquesta campanya, que ha comptat amb una parada informativa diversos dies al mercat, en què s'han regalat bosses de roba per fer la compra, un taller de regals sostenibles pel Dia de la Mare, un taller de cuina de reaprofitament i un de fer joguines amb material reciclat i mercat d'intercanvi a banda d'activitats de dinamització al carrer durant tot el mes de maig.
Penedès en xarxa.
Són 5 minuts i mig de 2:15. Avui, 14 de juny, es commemora el Dia Mundial del Donant de Sang, un dia que té la finalitat de sensibilitzar i conscienciar a la població mundial sobre la importància de donar sang de forma regular per mantenir els subministraments i garantir l'accés a les transfusions de sang a tothom. Tot i que la nostra gent gran ja no en pot donar perquè el límit es troba als 65 anys, volem saber si han estat donants de sang, si veuen realment la importància d'aquest petit acte solidari i altruista i, per què no, podríem també obrir el meló de la donació d'òrgans, si s'ho han plantejat, si en són. Què en pensen de tot això? La primera tertuliana la tenim a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez. Qui és?
Doncs ens acompanya avui la Pepita Miralles. Pepita, molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé. Bon dia a tothom.
Avui, Dia Mundial del Donant de Sang. No sé si què en penses de la donació de sang i si ho eres tu.
Pues jo no ho era, mira, he sigut una mica peruca quan era jove, El meu marit sí que ho va ser, jo no. I després, quan vaig ser una mica més valenta, ja no ho podia donar per una enfermetat que ja no quan tens segons quines enfermetats ja no pots donar-les, quines malalties, i ja no vaig poder donar quan ja va ser valenta per fer-ho. I ho trobo estupendament. Ha de ser una cosa solidària i molt bé per a tothom.
I de la donació d'òrgans, què en penses?
Bueno, de la donació d'òrgans jo crec que també és bo. No sé si jo, amb el que et dic que he passat i he tingut, puc fer-ho. No ho sé, no ho he consultat. No sé si ho puc fer-ho.
Doncs, Pepita, Eli, anem a buscar dues veus més, dues opinions més, en doblet, a Domenys Ràdio, són la Conxita, l'Eulàlia i a costat seu la Laia. Bon dia a totes.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bon dia, Conxita, Eulàlia, què tal, com esteu?
Molt bé.
Bé, doncs avui parlem, ja heu sentit a la Sílvia, del Dia Mundial del Donant de Sang. No sé si vosaltres ho heu sigut o si és una cosa que us ha fet una mica de respecte.
Jo no ho he sigut perquè no he pogut ser-ho. M'ha passat una mica com a la Pepita, no, degut a la salut no n'he pogut donar. I ara, doncs ja, com que ja passo una miqueta dels 65, doncs menys encara.
Però una miqueta només.
Només, ja demà faig capicua. Demà faig 77, ja.
Demà?
Demà.
I que ben portats, Conxita.
Pues felicitats.
Que sí. Gràcies.
I tu, Eulàlia?
Jo sí, jo he estat donant de sang. O sigui, em va costar, perquè jo una punxada per mi és un drama. A més, les meves venes sempre han estat un pèl difícils, però els hi vaig anar a explicar, i això, no, passa res, i vaig pensar, ostres, quan els digui que les venes són difícils, em diran que no cal. I sí, em van agafar. I he anat diverses vegades, tinc el carnet i tot, de donant de sang, però doncs ara tampoc ja no.
I el tema dels òrgans, que també l'Eli li preguntava a la Pepita?
Bueno, jo no sé si em podria donar o no, però no m'ho he plantejat mai, la veritat sigui dita. Vull dir, no ho sé. Suposo que, però bueno, no ho sé, poder... Òrgans de gent gran no els hi fan massa servei, diria jo, no ho sé. Vull dir, o per experimentar, o per estudiar, poder sí, però per donar un òrgan que ja està cascat, no cal donar-lo, vull dir, no sé, dic jo, que no sé com funciona això, però no m'ho he plantejat mai, ni de donar, ni... No.
I
no
tu, Conxita?
Jo m'ho he plantejat amb el mateix sistema de sang, que em sembla que no... Potser algú no es podria aprofitar, no ho sé, però em sembla molt bo, em sembla, molt.
Doncs, senyores, anem a Canal 20, a Olèrdola, a saludar el Raimon de Cara i el Josep Castellví. Bon dia.
Molt bon dia a totes i felicitats a la Conxita.
Sí.
Ens acompanya el Josep una setmana més. Què tal? Molt bon dia, Josep.
Bon dia a tothom.
Tu ets donant de sang?
No, estic amb elles, no he sigut. No sé per què, perquè no... Perquè potser en la nostra època no n'hi havia tants, Sembla, Crec que va per aquí. Bé, lo de donació d'òrgans sí que és interessant. Això trobo que és una gran cosa. I em sembla, per lo que he sentit, que som un país de donació d'òrgans. Un dels primers.
Dels primers,
i això sí que és una gran cosa. Sí. I la veritat és que també crec que poden aprofitar moltes coses, perquè es podreixi o es cremi, escolta'm, perfecte.
Però de la gent gran també, vull dir, s'estimen més doncs de gent jove.
Una córnea es pot aprofitar, estic segur. i més coses. El que passa que a vegades, segons on t'ha sigut el mort d'això, doncs pot passar que no te la puguin agafar, perquè això és clar, això és quasi el moment.
Sí.
Es moren i tenen de començar a treure tot
sí,
ràpid.
Sí, moment. Però també si hi ha unes enfermetats, que has passat unes enfermetats que no són bones, m'entens? També hi ha òrgans que suposo que tampoc es deuen poder donar.
No, han d'estar afectats, també.
Sí, han de fer...
Però llavors, clar, si et vols fer donant òrgans, has de fer una sèrie de papers.
De proves, clar.
No, papers. Papers, vull dir, sí. Consentiments i coses sí, d'aquestes. Perquè
tot.
La meva mare ho volia fer, però... a mig fer va plegar perquè li demanaven, jo què sé, li demanaven una pila de coses, eh? I vull dir, al final no, bueno, es va posar en contacte amb qui no tocava i no li va poder acabar de fer i després ja la cosa es va esgavellar i ja no. Però vull dir
però
que jo, doncs,
suposo,
jo no m'ho he plantejat.
Suposo que si tens un accident, per dir una cosa, jo diria que t'ho demanen. Escolti, ens deixa agafar les còrnees, ens deixa agafar, no sé, alguna cosa del cos. Jo crec que sí, però té de ser, esclar, té de ser el moment. Sí,
el moment, clar,
que
ha de ser el moment. I ha de ser el moment de portar-lo a l'hospital o a la clínica per a que facin el trasplantament.
Sí.
Jo, bueno, això s'ha vist en pel·lícules, diguéssim, més o menys deu ser això.
Jo penso que quan me mori, els que siguin i li demanen i diuen que sí, doncs cap problema. Vull dir que facin el que vulguin, perquè
no,
jo ja no ho hauré de fer.
Però és que potser ho has de deixar tu escrit, això. És com el testament vital, m'entens? El testament vital també ets tu.
Aviam, però jo no ho faré, per exemple, però doncs si és això que diu el Josep.
Vale.
Si quan, no, vull dir que una donació jo així no em sembla que no ho voldria fer, però si quan em moro, que diu el Josep, d'un accident, la meva gent, doncs vull dir, et diuen, els hi pregunten, doncs i diuen que sí, que ho facin ells
també.
El que vulguin, vull dir, perquè dic, ja no seran, vull dir, jo no els necessitaré per res, vull dir que això poder sí podria de paraula. Això és com per exemple, jo vull que em cremin, no tinc res escrit, però els hi dic, no sé si ho faran, jo quan sigui mort al final, vull dir...
Jo també
vull que em cremin.
Però no ho he deixat escrit enlloc, vull dir, no ho tinc escrit.
Això la família ja ho sap.
Quan sigui l'hora que jo no hi sigui, al final que facin el que vulguin també. Perquè...
I això de ser l'Assemblea Mundial del Donant de Sang és com un agraïment a tots els donants, com posat ho he llegit a internet, sabeu? I l'any 1930 van donar el Premi Nobel de Fisiologia o Medicina al que va descobrir els grups sanguinis ABO, que era un tal Karl Landsteiner de Viena, que va néixer l'any 1868 i va morir a Nova York l'any 1943. I també doncs, m'agrada mirar a l'internet coses quan diuen lo de què s'ha de parlar i així. I també hi ha cada any uns estats anfitrions, enteneu? Cada any hi ha uns estats anfitrions. I l'any 2010 va ser Espanya l'anfitriona, i va ser Barcelona la que ho va fer. I el seu eslògan era Sang nova per al món. Sang nova per al món, saps? Era aquest l'eslògan. I l'any 2021, que posa el 22, no posa res, el 21 va ser Itàlia, Roma, i el seu eslògan era Dona sang perquè el món segueixi bategant. O sigui que cada any, sabeu, cada país posava el seu eslògan.
Té el seu eslògan.
Sí, entens, per la donació de sang.
Has vingut molt ben preparada, eh?
No, perquè m'agrada internet.
Has vingut informadíssima, eh?
Mira,
nosaltres ho hem sabut ara quan hem arribat aquí a la ràdio.
Ah, bueno, la Eli m'ho diu. Mira, pots vindre tal dia i parlarem d'això. Dic, doncs vinga, si és una cosa així com esta, que és molt interessant, tot és interessant, però esta, doncs m'agrada veure-ho, saps? M'agrada mirar el que hi ha, el que diu.
Clar, ja dic, quan hem arribat aquí, que eren dos quarts menys poc, llavors la Laia s'ho he dit ja. Bueno, ni m'hi he pensat de mirar res, tampoc, però vull dir que sí, clar, si ho pots preparar, va bé.
Pues sí, està bé perquè, mira, és una cosa que dius, a veure, què es parla d'això, què es diu, saps? I per això, pues, m'agrada.
Aquí a Sant Jaume venen una mena de furgoneta, una ambulància expressament de tant en tant,
ja.
Vull dir, venen tot sovint, eh?
Sí, aquí sense dormir també.
I llavors la gent, doncs...
Davant del cap.
Vull dir, m'han adonat. Mira, jo ara penso, a mi m'han operat, quan jo tenia 42 anys, m'han operat d'una hèrnia discal. I van fer donar sang, segur que no era per mi, perquè, doncs, vull dir, les meves filles em van donar, el meu home també, per la meva operació, diguem. O sigui que quan un o altre es va operar,
sí, ho fan.
Demanen sang a la família. Però,
no,
o sigui, no els hi donen opció, eh?
Sí. Au, els donen l'opció si ho volen fer, no els obliguen.
No els obliguen però per allí, sí, eh? Vull dir que...
Sí.
Inclús...
Jo quan van operar el meu pare, i a mi, que em van operar també dos o tres vegades, també al meu marit també li van demanar. I quan van operar el meu pare, el meu marit ho va donar, i en canvi el meu germà no es va atrevir. Bueno, mira, no, cadascú, diguéssim...
No, mira, això és la primera vegada. Quan ja ho has provat, ja saps què passa. Sí, ja està. I no, ja et dic, no és... O sigui, un pic tens l'agulla clavada. Jo, a mi, el meu problema és que em clavin l'agulla. Quan tens l'agulla clavada, ja només és desfer anar la mà, obrir i tancar, i esperar que s'ompli la bossa.
Suposo que és com quan fan una analítica.
Ah, això mateix. Sí, jo com que jo que allà hi anava amb recança, amb por, no amb ganes de no donar, jo sí que en tenia ganes, però doncs a mi una punxada d'una analítica per mi és com una cosa, ja és una punxadeta, no? Vull dir, o a vegades no. Però, i les meves venes són difícils, vull dir, de sempre, no d'ara. I vaig pensar, els diré que les venes són difícils, i em diran que mira, saps què? Val més que no, carai. No passa res.
Ja hi troben la manera, ja és com quan fan analítica.
I me la van trobar ràpid.
Jo sempre ho aviso, bona hora, ja no cal que ho avisi.
Sí, jo també.
Ja no cal que ho avisi perquè ja ho saben, no?
Jo aviso també, perquè les noves venes de la quimio han quedat molt finetes, m'entens? I també els aviso, vigileu que no les tingui. A vegades, segons quina infermera, li costa una miqueta trobar-ho. Però aquestes noies joves, l'altre dia vaig anar-me-la a fer, dic, ja està, diu, ja està, mira, molt ràpid, saps? Sí.
Però... Depèn de qui et punxa, també.
Sí, quan l'any passat em van operar, vaig trobar aquí a l'hospital que cap de les noietes joves a la primera ho encertava. A la segona ja els hi deia, carinyo, demana un altre com ho faci. Sí, i llavors venia la jefa, diguéssim, l'experimentada, i ella llavors ja m'ho feia. Però hi havia vegades que jo pensava, bueno, els pobretes també han de practicar, no?
Home, clar.
I callava, però, carai, a la segona o ja deia, a la tercera, carinyo, que em deixaràs com un colador, els hi anava dient així, en broma, no?
Sí.
Perquè no s'enfadessin, pobretes.
No, pobretes.
Però, sí, molt difícil soc també.
I tu què opines, Josep? És molt important.
No, sí, justament és... Tot el que esteu dient és el que em passa a mi. També, tinc a dir, perquè a mi m'han fet barbaritats, però barbaritats. He tingut d'anar del cap de Quimemoja, he tingut d'anar als monjos, perquè no en sortien. Vull dir que, també, i allà amb els monjos, també, fins que no va vindre una jefa que va dir, no, a veure, això ho tenim de solucionar-ho, perquè, és clar, la veritat, hi ha gent que, i per lo que veig, no sóc únic. Perquè
no,
veig que vosaltres tres també us passa igual. Jo pensava que era únic.
No. Pensa que quan jo punxen, i tu, jo miro, i veig, no raja, i llavors fan allò, saps, que com mouen l'agulla... Allò sí que
em fa mal.
Em rebenta allò, perquè penso,
clar
que fa mal.
La infermera d'aquí, com que hi ha d'allò, ja m'ho fa. No, m'ho fa amb una mena com de palometa, diguéssim, saps? I una agulla molt fina, que em sembla que és pels nens, això. I m'ho fa, de seguida me l'agafa.
Bueno, doncs ja dic, jo
i quan... l'esquerra no, perquè sóc una mica rara, i l'esquerra només deixa anar una miqueta de sang i prou. Ja no me'n fa mai a l'esquerra perquè no surt sang. Serà vena igual que l'altra, però no surt.
Bueno, si no et coneixen, diuen...
I quan et piquen a la mà... A mi m'ho han fet a la mà,
Sí, també.
Sí, a la mà.
És el puesto que fa més mal,
Fa mal.
A la mà és més dolorós.
És més dolorós, sí.
Sí.
I quan et diuen quin braç vols, dic, mira, jo en tinc dos. De dos, ja miro tu. Jo tant me fa l'un com l'altre perquè et costarà també l'un com l'altre. I bueno, llavors fan allò que et lliguen i plip, t'ho van picant, aviam què.
Jo sempre m'ho han de fer al dret. Sempre m'ho han de fer al dret. Perquè a mi també al dret. No tinc l'anglis a l'esquerra i llavors a l'esquerra no poden punxar ni mirar la tensió ni res. O sigui que sempre m'ho han de fer al dret. ni posar-me vacunes. Quan me poso la vacuna del Covid i el de la grip, tot al mateix braç, saps? I és així. Però, bueno,
tenim de dir, considerar que ara els professionals cada vegada són millors.
Molt.
Sí, això és veritat.
Valen molt, esta joventut i tots molt, valen molt. Sí. I és molt bo la donació de sang de cara a tots això dels hospitals i els accidents que hi ha, que és horrible, això, eh? Sí, i quan necessiten sang, necessiten. I a la joventut, que són joves, els hauríem d'animar perquè siguin donants.
Jo el que encara, amb el que estava avançada la medicina, trobo que això de donar sang encara no sé per què no ho tenen solucionat. Perquè, no ho sé, deu ser molt complicat. Potser ara parlo per parlar, però això és una de les coses que tindrien de solucionar.
Però com?
Perquè això trobo que anar demanant
podríem
a la gent...
Podríem fer sang artificial?
Però com han de fer?
No es deu poder fer.
Si ho haguéssim pogut fer, ja ho hauríem fet.
Ja ho hauríem fet, suposo, perquè també aquí també entren el de les plaquetes, entra molta cosa, també.
Oh, i tant, oi tant. I llavors t'han de donar el mateix grup, i en fi...
Sí, això mateix, el grup.
Si no val.
Però escolteu, la medicina ha adelantat molt. Sí. Jo quan sento algunes operacions que ara fan, dius, ostres, tu...
Escolta'm, Josep, la medicina ha adelantat, però ha adelantat més la cirurgia. La cirurgia va més adelantada
correcte,
que la medicina.
Correcte, sí, senyora.
Sí. La Tens cirurgia raó. Va molt més adelantada. És una passada.
I esclar, i veus que aquesta gent estan fent operacions que fa anys que no s'hagin pogut fer. No sé, perquè... Hasta mateix aquest noi que anava a dir que amb uns electrodes ara pot caminar. Ostres, tu, és estupendo,
sí.
Jo, quan diuen això, i ara que sento que diuen que a Europa demanaran que baixin un 2% del pressupost de la sanitat, dius malament.
És per matar-los,
per
favor.
Ja tindrem de tornar un altre a tindre problemes. I és que això no pot ser, Això no pot ser, perquè la sanitat és... hi ha dues coses, és la sanitat i l'educació. Sí. Si això ens comença a fallar perquè volen anar retallant...
Sempre.
Sempre
per armament no hi ha res allà.
Aquí no.
Però per sanitat i educació sempre retallen allà,
Home, tu, escolta'm,
que
retallin
governs,
amb l'exèrcit, que la retalli amb l'exèrcit i ja s'acabarà.
Catalunya era pionera en la sanitat, sempre l'altre dia ho deien, pionera ha sigut Catalunya en la sanitat. Quants han vingut de fora a operar-se aquí? A Catalunya,
molta gent.
Però no, si no donen per a que la sanitat vagi endavant, sinó que retallen, malament.
Escolta, però tothom va... Sí que operen, jo no dic que no operin, però a mesos vista, Perquè, vull dir, tu vens aquí a l'Hospital del Vendrell, vull dir, el meu marit es havia d'operar de pròstata perquè estava realment fumut, que anava sondat i tot el que vulguis, i li donaven com a mig any o així, I tant. El que passa que, llavors vam canviar de metge i vam anar a la mútua i en 20 dies el van operar.
Jo tinc un conegut que porta, si no porta els 2 anys, poc li falta, per una operació de cadera. Amb morfina, que li han d'anar a punxar, 2 anys és tant d'allò per fer-li l'operació aquesta, per l'amor de Déu, 2 anys. Amb d'allò que està. Jo no puc parlar, jo vaig tenir sort. Jo vaig caure un 15... I el 31 m'operaven.
La sanitat pública per a mi, fantàstica. Fantàstica en tot el que he passat, fantàstica.
Jo després ja l'estada a l'hospital ja no em va agradar tant. Però, hi vaig anar allà per facilitar una mica les coses a la meva filla, que és filla única i s'ho ha de passar tot. Però l'estada... Però ja dic, l'operació, em fa més mal l'altre braç que el que em van operar.
Jo estic molt agraïda en tot, de veritat.
Sí, però
jo no dic que ho facin malament, Jo no he dit que ho facin malament.
No,
jo només he dit que et fan esperar un munt.
Bueno,
per
perquè
fer
penseu
qualsevol
que ara,
operació.
Sí, clar, que ara hi ha més gent. Cada vegada hi ha més gent, m'enteneu?
Sí, i poder menys metges, jo què sé.
I menys metges també.
Més
amb els retalls que fan, els fan anar ben malament i se'n van allà on poden trobar... guanyar-se més bé la vida. Se'n van a fora o allà on sigui.
Per què creieu que han adelantat les eleccions? Perquè el mes de setembre ens fotaran per totes bandes.
Espereu-vos.
Ens fotaran per totes bandes.
Pot ser
que pugi un o pugi un altre,
Segons qui surti.
O pugi un altre. Europa demanen que Espanya retalli perquè, com ha tirat de veta, són consells, eh? Perquè, esclar, nosaltres no hem tirat de veta. Escolta, estem
deuen molts calés. Igual, eh? Que es deuen molts calés.
Resulta que ens demanen que es retallin d'això i per això han demanat, per això el Sánchez ha tirat endavant i ha demanat les eleccions.
Ha demanat diu... perquè s'ha vist el llop, mira,
sí.
el que ha passat.
Demanen que tenen de fer això, i si haguessin esperat al desembre, doncs, esclar, no pot ser, perquè no és bo. Això és antipúblic. Sí. Si ara diuen, de la sanitat traurem un 2%, és una barbaritat, eh? Molts milions. De l'educació, tants milions. A l'exèrcit, no, augmentarem un 3%.
Això
sí. Perquè, clar, quan tenen d'anar a fer l'almerda, a lluitar contra el que sigui, solament per anar a matar gent, que ja està bé, home. Que es matin, que surtin els generals i es matin entre ells.
Per això estan, els generals estan a cobert.
Abans ho tenien bé. Els reis anaven a primers, allà davant.
Això era l'edat mitjana, eh?
Ara tindrien d'anar els generals, sí, ja que volen lluitar. Els fotin a primera línia, home.
Per això estan. Ells s'ho miren del darrere i andant-ho.
I els desgraciats que estan al poble, que els demanen que tinguin d'anar a lluitar, home, ja està bé, ja està bé. La veritat és que la gent no respon tant, eh? Tindrien de tirar-se tothom al carrer, home. Que aquesta gent és terrible, el que ens estan fent a tots, eh? Vull dir que agafa el pont que vulguis, perquè ara pujarà un altre i tindrà de fer el mateix, eh? És que això no pot ser.
Ara aquest altre que pugi tindrà feina de fer tot el que han fet els altres.
Aquí està. Oh,
així es passa en la vida. Quan puja, uns fan una cosa.
No ben feta
o mal feta?
Espera't.
Les fan.
Ja es buscarà
però
la
manera. Però llavors vindrà l'altre i desfarà el que l'altre ha fet, ben fet.
Això passa també als ajuntaments de poble.
Vull dir que...
Ara, quan canviïn els alcaldes, els que canviïn, també es dedicaran a desfer el que els altres han fet. Vull dir que això està claríssim. Ho fan així,
hi ha coses que no les poden desfer. Tancar una església d'aquestes, de moros i d'això, això no ho poden tancar-ho. És la llibertat d'expressió.
Ho deixarem aquí, que s'acaba el temps. Em sap molt de greu. Si voleu, seguim dimecres.
Ens ho talles, tu.
Gràcies a tots tres. Adéu.
Adéu.